Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Una setmana després que comencessin els tràmits per la regularització extraordinària d'immigrants, es confirma que l'operatiu per atendre'ls ha estat, és, un nyap. Els ajuntaments han col·laborat a fer més àgils aquests tràmits, veient el volum de gent que els faria. A Catalunya es calcula que s'hi poden acollir 150.000 persones. I per això l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que a partir d'avui habilitarien algunes oficines on es pot aconseguir el certificat de vulnerabilitat o el d'empadronament sense cita prèvia, també per intentar tapar l'escletxa digital que provoca aquesta regularització massiva. Des d'avui, doncs, hi ha tres oficines on aquestes persones que volen regularitzar la seva situació poden aconseguir aquests papers que se'ls requereix. I hi ha hagut cues quilomètriques amb gent que fins i tot ha dormit al carrer per poder ser els primers de la fila.
Llevamos 15 horas aquí esperando y pues nada, con la expectativa y esperanza de lograr el documento.
A fora d'aquestes oficines, a més, s'hi ha desplegat un ampli dispositiu policial. Algunes entitats lamenten el tracte degradant que estan rebent aquesta gent.
Llevamos 15 horas aquí esperando y pues nada, con la expectativa y esperanza de lograr el documento.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja ha deixat la porta oberta a reformular la manera com se'ls està atenent.
Reavaluarem si és necessari ampliar i reforçar encara més els serveis d'atenció a aquestes persones.
I ha demanat empatia, la mateixa que hem de demanar a tots els ajuntaments que han de contribuir a aquest procés de regularització extraordinari que el govern espanyol ha previst o imprevist amb mesures massa ordinàries.
Catalunya al dia.
I avui tots tenim ressaca de Sant Jordi. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Una diada que sembla no tenir sostre pel que fa a la venda de llibres. Ha registrat un nou rècord, 27 milions d'euros de facturació.
I són dades encara provisionals del Gremi de Llibreters de Catalunya. Les xifres les va desgranar a 3Cat Info el president del Gremi, Eric Del Arco, que reconeix que ara per ara no sembla que tinguin sostre.
La inèrcia, la vida, t'ensenya que tu tens un límit, però de moment no hem arribat. És tot Catalunya que s'ha trobat amb la gent al carrer, amb moltes ganes de compartir aquesta jornada.
I hi ha també el rànquing que tots demanem, especialment periodistes, perquè l'instint competitiu ens pot, tot i que insistim que els llibres més venuts només representen el 5% del total de la diada. Després el repassarem. I us explicarem també com treballa Repsol aquests dies per poder tenir més querosè, que és el combustible que fan servir els avions. Arran de la guerra a l'Iran, en falta, i la refineria de Tarragona està a ple rendiment.
I sí, perquè d'aquí surt el 40% del querosè que produeix Repsol a tot l'estat. Perquè us feu una idea, amb el que genera el complex de Tarragona, es podrien fer 16.000 viatges amb un avió gran entre Barcelona i Nova York.
16.000, Déu-n'hi-do. Al programa d'avui també us parlarem de l'arbre més alt de Catalunya, i no és el Pirineu, no és en un lloc aïllat i de difícil accés, no. És al Parc de la Devesa de Girona.
I és un plataner que fa més de 54 metres d'alçada. Un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF, un centre públic de recerca, han calculat la mida de tots els arbres, arbustos i edificis de Catalunya.
Una informació que els permet fer una radiografia de l'evolució vertical de la vegetació.
Si després d'un incendi es recupera més ràpid o més a poc la vegetació, si en determinades zones les oscil·lacions climàtiques que estem patint les últimes dècades realment estan afectant més o menys el creixement de la vegetació.
La Núria Peraire ens explicarà com s'ho han fet per recopilar totes aquestes dades. És divendres, molta gent plegadora de la feina per començar a desfilar cap a destinacions de cap de setmana. Incidències a aquesta hora, equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Cel. Doncs pels que comencen a desfilar per les rondes, per exemple, ja hi trobaran alguns trams amb congestió, però en principi sense problemes. I incidències només dues ara mateix, en els dos casos per vehicles avariats. Una a la P7 a Martorell, que està tallant un carril direcció Girona, té uns 2 quilòmetres de cua, i l'altra obliga a circular en pas alternatiu a la C14 a Vilaverd, però en aquest cas sense retenció.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, quina previsió tenim pel que queda del dia i pel cap de setmana?
Pel que fa al temps, sí. Anunciem una tarda variable. Al nord i al sud tenim alguna gotellada cap a la zona de l'Ebre, el Baix Camp, el Priorat. Aquí els núvols són una mica gruixuts. I al Pirineu i Prepirineu, algú xàfec i alguna tempesta. Estem arribant ja a valors de 22-23 a la costa i al prelitoral. Les més altes avui entre els 20 i 25 graus arriben a 26-27 al Pla de Lleida i diumenge al voltant del Segrià arriben als 30 graus. Cada tarda tindrem ruixats, avui avui també el Pirineu, Prepirineu, demà més abundants, arribant també cap al sector oriental, cap al Ripollès, Osona, Lluçanès, Garrotxa, i diumenge també, els de la tarda de dissabte i diumenge, el Pirineu Oriental podrien ser més intensos, més de 20 o 30 litres per metre quadrat, i localment amb calamarsa.
Doncs temps ben variat, igual que els esports. Què explicarem avui, Ricard Isidro?
Doncs una tarda apassionant, perquè el Barça de bàsquet es juga aquest vespre a la continuïtat de l'Eurolliga, un partit a tot o res. Visita el Mònaco a 8:15. A la final del play-in, el vencedor s'enfrontarà a l'Olympiakos grec. Pel que fa al futbol, avui comença la 32a jornada de Lliga amb el Betis-Madrid a les 9 del vespre. Demà el Barça visitarà el Getafe, ja sense Lamine Yamal, i el Girona jugarà també demà al camp del València amb una nova oportunitat d'apropar-se a la classificació matemàtica. L'Espanyol tancarà la 32a jornada dilluns, rebent el Llevant, després de sumar ahir la 15a jornada seguida sense guanyar a la Lliga. A Lleida i a Tarragona, hoquei patins. D'una banda, Lleida ha fet oficial la polèmica sortida del tècnic Edu Amat, 5 dies després d'aconseguir la Eurocup, i el Calafell està indignat per la retirada de 3 punts al seu equip per l'alineació indeguda.
Som el Catalunya al Dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
I comencem amb aquestes cues quilomètriques que hi ha hagut aquest matí a diverses oficines d'atenció ciutadana de Barcelona, i és perquè des d'avui es poden demanar, sense cita prèvia, papers que són necessaris per poder tramitar el procés de regularització extraordinària de migrants. Hi ha gent que fins i tot ha passat la nit al ras, la nit al carrer, per assegurar-se tanda i aconseguir aquests papers que se'ls demanen. Des de Barcelona, al costat d'un d'aquests punts on es pot aconseguir aquest certificat sense cita prèvia, hi ha la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia. Unes cues quilomètriques que han desbordat totes les expectatives. Nosaltres estem en una d'aquestes 4 oficines, la que hi ha al darrere de l'Ajuntament de Barcelona, una oficina que en aquests moments ja ha donat totes les cites que té disponibles per avui i que en el moment de fer-ho, en el moment que han tancat les cites, la cua arribava fins a la Via Laietana. Per tant, milers de persones que avui ja no podran ser ateses i a les que els estan informant que l'oficina tornarà a reobrir a partir de dilluns. Hem trobat un parell de persones que avui sí que han aconseguit número perquè les atenguessin i ens deien que ja han hagut de passar la nit aquí per aconseguir-ho.
Llevamos 15 hores aquí esperando y pues nada, con la expectativa y esperanza de lograr el documento.
Aproximadamente de las 8 de la noche del día de ayer. Un permiso de vulnerabilidad.
L'oficina s'ha presentat i aquí a la porta, a part dels agents de la Guàrdia Urbana, hi ha un parell d'agents cívics que estan ajudant a les persones que s'acosten a resoldre dubtes i preguntes. Una d'elles, un d'aquests agents cívics, ens deia que estan absolutament desbordats.
Completament desbordat, o sigui, no solament nosaltres, sinó la Guàrdia Urbana, o sigui, tothom, o sigui, baralles, gent que està venent posicions, o sigui, que ha passat la nit aquí, quan ha vingut la gent, li diu, pues mira, dono tants diners i et dono la plaça. I gent que ho vol tot avui. I clar, el plaça és fins al 30 de juny.
Moltes de les persones amb qui hem parlat a la cua ens deien que tenen tota la documentació i que l'únic paper que els falta és aquest certificat de vulnerabilitat que s'està convertint en un autèntic mal de cap.
Doncs l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja ha sortit, ha fet una crida a la calma, ha recordat que hi ha temps fins al 30 de juny, però clar, s'han d'aconseguir tots aquests papers que són necessaris. I mentrestant, algunes entitats lamenten el tracte denigrant que s'està donant a aquesta gent que intenta regularitzar la seva situació. Mar Riera, bon dia.
Bon dia, Collboni. Segura que entén la desesperació de molta gent i que, si cal, diu, ampliaran el dispositiu.
Crida a la tranquil·litat, a ser conscients i que tothom sàpiga que tenim fins al 30 de juny i que també tingui la tranquil·litat que l'Ajuntament de Barcelona, si fos el cas, doncs, en els propers dies, ampliarà encara més els seus serveis extraordinaris. Sabeu que ja ho hem fet, però amb l'objectiu de que ningú quedi sense atendre.
Entitats com Regularització ja consideren que és una vergonya com les administracions estan fent tot aquest procés i demanen canvis. Sentim Victòria Columba a 3Cat Info.
Necessitem que això s'agilisi i que facin com han fet amb els ucranians. En 48 hores tenien drets, papers, escoles, casa i prestació. Nosaltres no demanem tot això, demanem una mica de dignitat.
A més, denuncien que ajuntaments com Barcelona, l'Hospitalet o Mataró només fan informes de vulnerabilitat a les persones que estan empadronades.
I aquestes entitats afegeixen que el BOE no en diu res d'això, no diu que no es puguin fer informes de vulnerabilitat de gent que no estigui empadronada en aquell municipi. Gràcies, Mar, bon dia.
Bon dia.
I ara seguim amb altres qüestions. En els primers mesos d'aquest any, els delictes relacionats amb la multireincidència cauen un 40% a l'àrea metropolitana de Barcelona. En paral·lel, l'any passat es van incrementar en un 40% les sentències contra furts i robatoris a la capital catalana. Són dades que el govern ha fet públiques en un acte de balanç de mesures contra aquests delictes que s'ha fet al Palau de la Generalitat, i l'ha seguit en Miquel Jarque. Miquel, bon dia. Intentem restablir comunicació amb el Palau de la Generalitat. Allà hi tenim en Miquel, doncs, que ha seguit aquest primer acte on s'ha presentat aquestes dades respecte als delictes relacionats amb la multireincidència. Ara sí, Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Què
tal? Com valora el govern aquestes dades que han donat avui?
Doncs parla de canvi de tendència directament en els delictes contra el patrimoni, és a dir, furts i robatoris. Diu que la baixada és gràcies a molt bona mesura al Pla Campai, que actua a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Hem aconseguit reduir els primers mesos d'aquest any un 40% l'activitat dels delinqüents multireincidents. Estem desplegant el Pla Campai Pista, que permet, doncs, una reducció del 37% de la comissió de delictes durant el seu desplegament.
I en aquest acte, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha posat sobretot l'accent en els assenyalaments dels judicis ràpids, que s'han agilitzat 5 mesos i 4 mesos als judicis per delictes lleus. Això ha generat, segons Bolaños, un increment notable de les sentències.
Han aumentado exponencialmente las sentencias. De tal manera que en los casos de multireincidencia, en el año 25 se dictaron 1.380 sentencias, más que en el año 24. Esto supone un 40% más de sentencias.
Aquí s'ha recordat que des de principis d'any han baixat a 9.000 els furts i robatoris. En l'àmbit físic, aquí sí que s'ha detallat, han caigut un 8% i un 3% en els dos primers mesos del 2026.
Doncs és la radiografia d'aquests fets delictius. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
2:30 i un quart de dues del migdia.
Catalunya al dia.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'endemà de Sant Jordi, moltes llibreries del país s'han aixecat amb els prestatges buits, buits d'aquests llibres de l'amor que canta el David Garavent amb els Mishima, i és que, segons les dades provisionals encara del Gremi de Llibreters de Catalunya, aquesta diada ha estat novament de rècord, nou rècord de venda de llibres amb un volum de prop de 27 milions d'euros. Marta Vives, bon dia.
Bon dia. Doncs unes xifres que creixen any rere any i que, segons el president del Gremi, Eric de l'Arco, sembla que no tinguin sostre.
La inèrcia, la vida, t'ensenya que tu tens un límit, però de moment no hem arribat. És tot Catalunya que s'ha trobat amb la gent al carrer amb moltes ganes de compartir aquesta jornada. Si és tot Catalunya, vol dir que és una festa molt integradora, perquè són tots els catalans, venen d'on venen, que participen i el fan seu.
A l'espera dels números finals que es publicaran d'aquí a uns dies, quan se sumin totes les vendes tant de les parades com de les llibreries físiques, amb aquesta facturació es preveu que se superin les xifres de l'any passat, quan es van vendre més de 2 milions d'exemplars de 70.000 títols diferents.
Clar, perquè, Marta, recordem-ho, aquestes xifres es fan públiques aproximadament a les 8 del vespre, no?
Exacte.
A aquella hora encara s'estan venent llibres de Sant Jordi.
Correcte, s'estan recaptant les dades.
Clar, no s'està enviant, encara no s'ha enviat tot el registre. Per tant, són absolutament provisionals.
Exacte, i de fet la primera mostra es fa amb unes quantes llibreries, de totes les que estan informatitzades per enviar tota la informació. Clar. Fins d'aquí uns quants dies, totes aquestes xifres
no seran fidedignes.
Exacte.
I això també pot variar el rànquing dels autors més venuts. Aquests 2 milions d'exemplars són el gran èxit de Sant Jordi, això és indiscutible, però acabem posant nom, i aquesta és una cosa molt de periodistes, a la llista de més venuts, que suposen, i ho repetim una i una altra vegada, suposen només el 5% del total de llibres que es venen durant la Diada.
Exacte, i aquests noms que hem posat, aquests 5 aquests exemplars més venuts, aquests llibres més venuts en ficció, ha estat el llibre Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, que rebia al final de la jornada la notícia d'aquesta manera tan emocionada.
Compartim aquests moments tan intensos i aquestes emocions tan heavies que els han acompanyat en moments molt bons i molt dolents de les seves vides, i que aquest llibre que els ha ajudat d'alguna manera pues, es vengui tant, doncs a mi em fa feliç, no?
Ahir la Regina Primera Hora, que és l'autora també del el seu primer, ja va ser un best-seller, Calça del Sol, la sentíem dient que portava 20 minuts a la parada i havia plorat no sé quantes vegades, sí, explicant-se, no?, batalletes amoroses amb gent que havia anat a demanar, sí, sí, que li firmés el llibre.
No? De fet, una de les grans gràcies de Sant Jordi, que crec que és de les millors, és aquest contacte, no?, dels lectors amb els seus escriptors, no?, i aquest moment de poder parlar uns i altres, no?,
indiscutiblement, clar,
sobre la literatura i sobre la vida, perquè al final...
Sí, sí, una cosa vida i l'altra té una frontera molt difusa.
Així mateix. Les paradetes també van treure fum amb d'altres títols, com per exemple El joc del silenci, de Gil Frat sobre Roca, o Passeig de Gràcia, de Roger Bastida, que, per cert, l'edita una editorial petita com és Coma Negra, petita, independent, i, per tant, això és una gran alegria.
I tant.
En no ficció, el més venut va ser Manual de Defensa del Català, que també és una alegria, Estel,
absolutament,
que un llibre que parli del català sigui un dels més venuts. D'Òscar Andreu.
Em fa molt content, estic una mica atabalat per tot plegat, i a partir d'avui doncs dono pràcticament per salvat el català.
I en castellà, els llibres de ficció més venuts van ser La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza, i Maite, de Fernando Aramburu.
Això pel que fa a Barcelona, però comarques, ahir també ho anàvem explicant, i aquesta doble realitat, no?, perquè cadascú allà també compra els llibres dels autors que són d'allà i que els fan més gràcies. Per tant, tenen altres títols destacats.
Mireu, us posaré alguns exemples. Per exemple, a Lleida, un dels noms que més van sobresortir per Sant Jordi van ser el del poeta Pere Pena, que va debutar a novel·la amb Sota la pell, un arbre. I a Girona, Roger Vilà, que va ser el guanyador del Premi Just Casero, amb Hortoneda, també va ser un dels títols més venuts, i el finalista d'aquest mateix guardó, l'advocat Benet Salellas, va exaurir el llibre en bastantes parades. Escoltem-lo.
Sí, el que coneixem en el món de l'advocacia, almenys en el meu cas, són històries una mica fosques. Llavors, per mi, escriure és més aviat una forma de posar llum.
Totes les flors, totes les flors. Totes les flors, totes les flors.
I les altres grans protagonistes d'aquesta diada, que són les roses que aquí canta en genèric el Roger Mas, que és un altre dels habituals de la banda sonora del Catalunya al Dia, ja pràcticament podríem dir.
Doncs mira, doncs en Roger Mas, en aquesta cançó Totes les flors, gairebé té tota la raó del món, perquè de fet els van vendre 2 milions de roses, totes les flors, a tot Catalunya, que és gairebé la xifra que el gremi ja havia previst.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Marta Vives, i
només deixem recordar una cosa, sí, Sant Jordi és el 23 d'abril, però de llibres tot l'any, comprar i llegir sobretot tot l'any.
Absolutament. Gràcies, Marta.
Gràcies a tu.
Totes les flors, totes les flors.
Doncs amb tant de moviment per Sant Jordi, especialment a la ciutat de Barcelona, la xarxa de metro va registrar ahir el rècord absolut de passatge diari, coincident amb la Diada, va superar per primera vegada la història del metro als 2 milions de viatgers.
És que accedir al centre de Barcelona amb vehicle privat era
impossible,
suïcida.
I públic gairebé que també.
Per això, repassem la xifra. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, es va arribar a la xifra de 2.200.000 validacions al metro. Això representa un 7% més que el Sant Jordi de l'any passat, que ja era el dia que tenia el rècord de més passatge de la història al suburbà de la capital catalana. I si sumem aquí el viatge del metro i autobusos, TMB també registra el dia de més validacions de la seva història amb gairebé 2,7 milions de viatges. I la gent que venia de fora de Barcelona i venia a la capital també van fer servir molts el transport públic, perquè Ferrocarrils de la Generalitat va registrar ahir també un rècord històric de demanda en dia feiner amb 470.000 viatges.
Doncs, dies de rècords en general per Sant Jordi. Són la 1, és la 1 i 19 minuts. I seguim. Esquerra Republicana i els Comuns han demanat al govern que rectifiqui i retiri el pla pilot de moment per desplegar Mossos d'Esquadra vestits de paisà a instituts de secundària amb l'objectiu de garantir la convivència i reduir conflictes. Us ho explicàvem ahir. Els dos socis prioritaris del govern ja han sol·licitat la compareixença al Parlament de les conselleres d'Educació i d'Interior perquè donin explicacions sobre aquestes intencions. Marta Corbalán.
Esquerra i els Comuns s'han sumat a les crítiques de la comunitat educativa i rebutgen de ple aquesta iniciativa, que es posarà en marxa de manera experimental en 13 centres de secundària del país. Els dos partits defensen que la gestió dels conflictes s'abordi des d'una perspectiva pedagògica i amb personal expert i no amb agents policials. Jéssica Albiach, que és la líder dels Comuns al Parlament.
El que necessitem és, d'una banda, mediació i, d'altra banda, també enfortir la figura dels coordinadors de convivència i de benestar, que a més estan reclamant des de fa molt de temps tindre més hores, més disponibilitat i més recursos per poder treballar aquests problemes que evidentment poden sorgir als centres educatius.
La CUP també ha demanat al govern que faci marxa enrere i retiri la prova pilot. El diputat Xavier Pellicer ha lamentat que el govern hagi tirat pel dret sense parlar abans amb la comunitat educativa.
La resposta del govern és tan absurda com indignant. Per tant, el que ha de fer el govern és retirar de forma immediata aquesta mesura, asseure's amb els sindicats principals i la comunitat educativa i donar resposta a les necessitats de l'educació pública i no a aquelles mesures de cara a la galeria o fins i tot que es fan per coaccionar la comunitat educativa.
La CUP, igual que Esquerra i els Comuns, també ha demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i de la d'Interior, Núria Parlon.
Catalunya al dia. A Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat el pla urbanístic que donarà una ubicació definitiva al Parc de Bombers de l'Eixample i que permetrà construir l'escola Entença. L'aprovació ha tirat endavant amb el suport de Barcelona en Comú i d'Esquerra Republicana. Anem, doncs, cap a l'Ajuntament. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Jordi Valls, regidor del districte, ha assegurat que aquest pla urbanístic també desencalla altres operacions estratègiques per a la ciutat.
D'una banda, permet avançar en la construcció definitiva de la nova escola Entença, el solar Casanovas Provença, i alhora permet d'aquesta forma seguir executant el que és la transformació de la model. D'altra banda, fa possible continuar amb l'ampliació de l'Hospital Clínic i bàsicament el que seria l'ampliació del CAP Casanovas. Per tant, no estem davant d'una actuació aïllada, sinó d'un pla que resol tres reptes estructurals alhora: seguretat, educació i també salut.
Com deies, la iniciativa ha tirat endavant amb els vots a favor d'Esquerra i de Barcelona en Comú, que han plantejat diferents al·legacions i propostes. Guille López és regidor dels Comuns.
Que el projecte que avui aprovarem incorpora dos interiors d'illa i un nou eix verd. El primer i únic eix verd que impulsarà el govern Collboni en tot el mandat, un nou eix verd al carrer Comte Borrell, des de l'escola industrial fins a l'avinguda Josep Tarradellas.
Perquè aquest pla urbanístic pugui tirar endavant, ara cal el vistiplau definitiu de la Generalitat.
Doncs encara parlant de l'Ajuntament de Barcelona, assegura que s'està reduint de manera progressiva el número de plataners que hi ha a la ciutat, segons les dades que ens han facilitat. El 2010, l'anomenat plàtan d'ombra representava un 30% dels arbres de Barcelona. Actualment són el 27,5%. L'objectiu és arribar a reduir-ho fins al 12%. I tot plegat, per què parlem avui de plataners? Doncs perquè ahir, al Terra de Barcelona, i també d'altres ciutats catalanes, però el de Barcelona especialment, es va omplir dels anomenats aquenis, que és allò que allibera el fruit del plataner quan arriba la primavera i que ahir cobria, doncs això, el terra de la ciutat com si fos una catifa groga. Ho va deixar tot impregnat. Anna.
Doncs mira, els experts ens diuen que cal destacar, això ja ho vam explicar ahir, que aquest procés no genera al·lèrgia, ja que en aquesta època el plàtan no està alliberant el pol·len. Tot i això, els pèls i els fragments del fruit que es dispersen a l'aire poden provocar irritació als ulls, al nas o a la gola en algunes persones, especialment els dies ventosos, que és el que va passar ahir. I què va passar ahir? Doncs això, ens diuen que van ser un cúmul de factors. D'entrada, l'estació automàtica del Raval va registrar ratxes màximes de vent de 42,1 km per hora. Això, sumat al fet que hi hagués tanta gent al carrer i que s'hi estés més estona de l'habitual, van fer que tothom estés més en contacte amb els fruits, aquests anomenats aquenis. I a tot això s'hi afegeix que el pas continu de vianants i de trànsit rodat van contribuir a aixecar-los de terra i fer-los més i més presents a l'ambient. Les fonts consultades de l'Ajuntament ens han dit que durant les últimes hores s'han desviat equips d'escombradores a les zones amb més concentració d'aquenis per poder-los retirar, com per exemple els carrils bici.
Doncs bona informació, perquè ahir molta gent va estar pendent d'això, sí. I insisteixo, Barcelona i també altres ciutats que tenen també molta presència de plataners. Gràcies, Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
Doncs això és aquest matí a la Ràpita. Aquest matí han començat els treballs d'enderrocament del pont de Sant Josep de la Ràpita al Montsià. Es troba en plena entrada principal del municipi des del mes d'octubre, amb el pas de la borrasca Alice, que no s'hi pot circular. El cap de setmana es va esfondrar parcialment i d'aquí uns dies es començarà la construcció del nou pont, i per això avui s'estava enderrocant. Anem a la Ràpita. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I el nou pont serà més ample per no fer de pas del barranc, no?
Exacte, el pont està situat sobre el barranc del Solito, que baixa de la Serra del Montsià i la Nacional 340 i que travessa de dalt a baix el municipi i que provoca inundacions a tot el que és la zona del barri del Chicago. Javier Reverte és l'alcalde de la Ràpita.
Passarem de tindre un pont de 12 metres a 25 metres, per lo tant ampliarem la riera, que és la part important, que ens ajudarà d'una vegada per totes a reduir tots aquests punts crítics que tenim en aquestes inundacions.
L'objectiu és inaugurar-lo el dia 12 d'octubre, tot plegat el mateix dia que aquí al Montsià el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha anunciat la convocatòria de les ajudes per les empreses afectades per aquelles precipitacions.
A què afecta això? Doncs el que és l'estructura d'un comerç o d'una botiga, a mobiliari, a màquines, també de l'activitat del comerç o de l'empresa, també equips informàtics, i també una tercera línia per aquelles reparacions que s'hagin hagut de fer per qüestions de neteja extraordinària.
Són ajuts de fins a 20.000 euros i de moment hi ha una vintena d'empreses interessades.
Hi ha hagut un nou ensurt a Badalona per l'esfondrament d'un bloc de pisos, en aquest cas sense víctimes. Tècnics municipals inspeccionen tots els pisos dels dos blocs adjacents, el que es va esfonsar ahir a la nit al barri de La Pau de Badalona. El sinistre no ha provocat cap víctima, com us dèiem, però sí que ha calgut desallotjar més d'una trentena de veïns del carrer Granada, que han passat la nit en allotjaments alternatius o a l'alberg que els oferia l'Ajuntament. David, Àngela, ja saben quan podran tornar a casa seva aquests veïns?
Hola, bon dia. Doncs tot i que oficialment l'Ajuntament encara no ho ha confirmat, almenys dues veïnes del número 24 ens han informat que els tècnics els han dit que efectivament haurien de marxar de casa seva com a mínim fins dimarts que ve. Mentrestant, els tècnics municipals miren de localitzar la resta de propietaris per poder fer una inspecció de cada pis i determinar si és segur el seu reingrés a casa. Alguns dels veïns desallotjats, molt queixosos, sostenen que ja havien advertit l'Ajuntament de la precarietat d'aquest bloc i n'havien demanat l'enderroc. Per la seva banda, segons el cap d'Urbanisme de l'Ajuntament de Badalona, Ramon Díaz Cano, el consistori ja havia obert un parell d'expedients de disciplina urbanística pel mal estat d'aquest edifici.
I el deber de conservació i manteniment recae sobre los propietarios del edificio, y así lo habíamos tramitado y expuesto los expedientes disciplinarios tramitados, dos expedientes administrativos. Evidentemente ahora nosotros vamos a hacer de manera subsidiaria un derribo que conllevará luego, evidentemente, un reparto de costes hacia la propiedad.
Aquesta construcció, que fa gairebé 5 anys ja va patir un esfondrament del sostre, es va ensorrar parcialment ahir a les 8 del vespre. Aquest és el testimoni d'algunes de les veïnes.
Y bueno, ya cuando vine estaba ya toda la policía, todo acordonado, y me dejaron nada, un momentito para subir un momentito a por el gato, y yo ya no puedo subir más a mi vivienda. Yo ya esta noche la he pasado fuera, porque nos dieron la opción de ir a un albergue o si teníamos sitio. Yo, gracias a Dios, he dormido en casa de mi madre.
Vimos que estaba toda la calle llena de polvo, de los escombros, y enseguida ya bajemos a la calle. Nos vestimos y bajemos a la calle por miedo de que al final nuestro edificio también se viese afectado.
Recordem que el 7 de febrer del 2024 al carrer Canigó de Badalona hi van morir 5 persones quan es va esfondrar un edifici sencer.
I parlem de Can Folguera també, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Rebrà prop de 9 milions d'euros per millorar el barri i la vida dels veïns. És un dels municipis afavorits per la llei de barris del govern de la Generalitat, que inverteix a zones vulnerables o amb dèficits. Anem a Santa Perpètua de Mogoda. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I no és el primer cop que Can Folguera es beneficia de la llei de barris.
No, perquè Can Folguera ja va estar inclòs en la llei de barris de 2004. Amb aquella inversió es va fer una primera transformació d'un barri que va néixer a finals dels anys 60 amb deficiències urbanístiques i de serveis. De fet, va créixer molt ràpid, de manera poc ordenada, per acollir gent que venia d'altres punts de l'estat a buscar feina atrets pel creixement industrial. Ara, amb prop de 8,9 milions d'euros, es podrà acabar de transformar la zona. Isabel García és l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda.
Vam viure una primera llei de barris, vam estar molt contents, però el barri i aquest territori encara queda feina per fer i volem aconseguir-ho amb aquesta segona oportunitat. No escatimarem esforços per continuar treballant per Can Folguera i ho farem per avançar en la millora urbana i social del nostre barri i per extensió de tota la ciutat.
El projecte preveu actuacions en urbanisme, habitatge, educació, en definitiva millorar la vida i la convivència dels veïns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
L'espai públic i la millora i la dignitat de l'espai públic ens permet fonamentalment dues coses des del meu punt de vista. Primer, que sigui un espai de participació conjunta, que la gent es senti implicada en un projecte col·lectiu com pot ser una ciutat, com pot ser un barri, com pot ser un municipi, i la millora de la qualitat de vida.
Les actuacions han engegat amb la creació del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de Barris que integren el govern i l'administració local.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. La refineria de Repsol a Tarragona a ple rendiment per reduir l'impacte de la guerra en el subministrament d'hidrocarburs. Una de les accions que s'estan fent és la reconfiguració dels sistemes per poder augmentar les reserves de querosè, que és el combustible dels avions. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I això, després dels advertiments de les companyies aèries, doncs ara Repsol ha reaccionat.
Sí, el complex de la refineria de Tarragona, de fet, és clau perquè d'aquí surt el 40% del querosè que produeix Repsol a tot l'estat. La guerra de l'Iran ha generat escassetat d'aquest tipus de combustible i és el que més preocupa ara mateix a Europa per la falta de capacitat productiva que tenen alguns països que, a diferència d'Espanya, han anat tancant les refineries. A Tarragona ja s'està augmentant la producció, segons explica a 3CAT Info el director del complex, Javier Sancho.
Ara mateix estem adoptant mesures per incrementar la producció de gasoil i querosè davant l'actual context internacional. En el cas de Tarragona, la capacitat productiva i la flexibilitat de la refineria es tradueix en una elevada producció de querosè. En un entorn com el nostre, on el turisme té tant de pes, això és especialment rellevant.
Per posar algunes xifres de referència, amb el querosè d'un any fet a Tarragona, es podrien fer 16.000 viatges d'un avió gran entre Barcelona i Nova York. En total, aquí, l'Estat produeix un 80% de tot el querosè que es necessita a l'Estat espanyol, però ara mateix Repsol el que vol és incrementar aquesta xifra i ampliar una mica les reserves, segons explicava fa uns dies el president de Repsol, Josu Ionimas.
De forma que tengamos capacidad de que lleguemos al verano con un 15 o un 20% más de queroseno del que producimos ahora. La responsabilidad nos lleva absolutamente a que tratemos, dentro de la dificultad, hacer todo lo posible para garantizar que tengamos producto en España los meses que vienen.
Per poder posar en marxa aquest pla, fa falta més cru per refinar-lo. Malgrat la guerra, aquí, de moment, no hi ha problemes d'arribada de cru perquè la gran majoria prové del continent americà, un 60%, i també de l'Àfrica, un 30%. De l'Orient Mitjà només n'arriba poc més del 6 o el 7%.
Molt bé, gràcies, Manel Sastre, des de Tarragona.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Hi ha hagut un ensurt a la piscina municipal de Tàrrega, on el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre 5 persones per una barreja accidental de productes químics. Ara s'estan ventilant les instal·lacions. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Bon dia. La barreja accidental s'ha produït en uns dipòsits soterrats que hi ha a la piscina. Es tractaria de clor i d'un àcid que s'utilitza per al tractament d'aigua segons Protecció Civil. Això ha provocat una contaminació al recinte en el qual només hi havia persones adultes. S'ha evacuat el recinte de la piscina i els bombers, que hi han desplaçat 7 dotacions, l'estan ventilant. Per les substàncies de què es tracta, és aconsellable no actuar en la barreja i anar-ho monitoritzant. El SEM ha atès 5 afectats, dels quals 4 es troben en estat lleu i un en estat menys greu. Tindrien picors a la gola i als ulls. Per prevenció, s'ha activat l'alerta del Procicat.
I un home mort electrocutat a la línia R4 de Rodalies a Castellbisbal mentre suposadament hi estava robant cable de coure aquesta matinada. Personal de Renfe ha trobat el cadàver a primera hora del matí i ho ha comunicat als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per aclarir què ha passat. La principal hipòtesi és, però, la del robatori. Tot plegat ha obligat a interrompre la circulació de trens en aquesta línia, l'R4, entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat, durant una hora, fins que, a partir de les 7 del matí, ha començat a recuperar la normalitat.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I quan passen pràcticament 5 minuts de 2:15, fem un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I comencem amb el naixement d'un nadó en un lloc força inesperat, no?
Sí, allò que passa a vegades, no?, que realment vas de part i no saps on acabaràs. Doncs aquest, en aquest cas han acabat al voral de la C-16, nascut a l'altura del Bages, crec que, no sé si era Castellbell i el Vilar, per aquesta zona. Doncs això, que una dona s'ha posat de part, els Mossos han vist un cotxe a gran velocitat, de cop el cotxe va parar, els Mossos s'hi van acostar. De fet, els Mossos estaven fent un servei d'acompanyament a un pres, però en fi,
ostres,
s'hi van aturar perquè van veure que passava alguna cosa, els van demanar com a ajuda. I sí, doncs allà va néixer aquest nadó, ahir, 23 d'abril, però no es diu Jordi, que sàpigues, bueno, que es dirà Àreu.
Àreu. I sort que tenia els Mossos a prop, també, per assistir-li al pare aquesta dona.
La veritat és que sí, va anar molt bé.
Què recomanem avui, Marc?
Doncs mira, recomanació, avui es posen en venda les entrades del Grec a Barcelona per aquest estiu, que per cert celebra 50 anys. Doncs teniu 15 espectacles imperdibles d'aquest festival d'estiu a Barcelona, que són recomanacions que us fem al 3Cat Info. Això, més enllà de l'òpera dels Tres Rals que
sí, serà que l'espectacle d'obertura,
que ja n'hem parlat, doncs, tota la resta, 14 espectacles més teniu.
Que pinten molt, molt, molt bé. Fa un any de què parlàvem, Marc?
Aquí sempre parlem fa un any de què passava, doncs fa un any teníem
era
la llista dels més venuts, clar, com que fa un any, i com que tot això va tan ràpid, sembla que faci molt, però és interessant recordar que fa un any el títol més venut en ficció en català va ser de Xavier Bosch, sí, al Manhattan, i el no ficció en català, doncs, un tema que no està tan lluny del que podríem vendre avui en dia, és aquest Entre el paradís i l'apocalipsi de Xavier Sala i Martín, un tema que, com us pensem, vaja, com crec que encara està de plena actualitat.
Sí. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies i tornem dilluns.
Que passis dilluns que ve.
Un bon cap de setmana.
Molt bé. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs ara sí, com us hem promès, parlem de l'arbre més alt de Catalunya que es troba al Parc de la Devesa de Girona. És un plataner que fa 54,55 metres, que és el que equival, atenció, a un edifici de 18 pisos. I és un exemple del detall a què arriben les dades que han aconseguit recopilar un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF, que és un centre de recerca públic, gràcies a un nou mètode. Han calculat l'alçària de tots els arbres, arbustos i edificis del país. Girona, Núria Peraire, què ens en pots dir d'aquest plataner de 54,55 metres?
Hola, bon dia. Doncs mira, que als investigadors els ha sobtat que l'arbre més alt no sigui ni un avet ni un faig, sinó que sigui un plataner i que es trobi a una zona urbana. A la Devesa de Girona, tocada la Rosaleda, és de 54,55 metres, com deies, i de fet l'any passat van caure 3 plàtans i altres s'han talat per precaució a la Devesa, però ens diuen que el més alt de Catalunya està sa. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, anuncia que hi posaran una placa.
I una de les coses que farem properament serà posar, doncs, una placa que expliqui no només que és l'arbre més alt de Catalunya, sinó els motius i una mica més de context.
Els arbres de la Devesa es van plantar a finals del segle XIX, en rengleres. Fins als anys 40 van desenvolupar-se i aleshores van començar a tocar-se els uns als altres i van evolucionar creixent en alçada, buscant la llum del sol.
I dèiem, Núria, que s'ha calculat l'alçària de tots els arbres, arbustos i edificis. S'ha fet gràcies a un nou mètode. Explica'ns quin.
Doncs el mètode LIDAR-TIM, creat per l'investigador Xavier Pons, un mètode que permet processar totes les dades que ha registrat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de diferents anys, i així ha pogut fer un mapa de les alçades de tot Catalunya on es veu l'evolució amb el pas del temps.
és molt important per veure quina dinàmica té el territori des d'un punt de vista vertical. Si després d'un incendi es recupera més ràpid o més a poc la vegetació, si en determinades zones les oscil·lacions climàtiques que estem patint les últimes dècades doncs, realment estan afectant més o menys el creixement de la vegetació.
D'on surten les dades? Doncs d'un avió de l'Institut que sobrevola Catalunya amb un làser que va passant sobre el terreny. S'aconsegueix tenir informació per cada 2 metres quadrats i això s'ha fet diferents vegades des del 2008. Per això calia un nou mètode per processar tanta informació.
Si cada 2 per 2 metres tenim l'alçària, la data exacta, la mesura de tot el que hem fet i en cada un d'aquests moments en el temps en què s'ha fet. Vull dir, és una cosa absolutament sense precedents i, a més, sense precedents des d'un punt de vista internacional. També hi ha molt pocs llocs que en una àrea tan gran s'hagi fet un estudi tan detallat.
I ens diuen que encara, de fet, estan acabant de processar les dades del vol del 2023.
Molt bé, doncs gràcies, Núria. Ens quedem a Girona per parlar d'una espècie de voltor protegida que es diu aufrany. Aquest matí a Albanyà, a l'Alt Empordà, n'han alliberat un exemplar que es va intoxicar fa un any per un matarrates quan era una cria i que s'ha pogut recuperar plenament. Ens ho explica la Carla Saló Pujol. Com ha anat això?
Hola, doncs, els tècnics del Departament de Territori i la Fundació Pioners del Nostre Temps l'han portat amb molta cura dins d'una caixa de cartró fins a la zona de les Vinyes, a Albanyà. Han obert la caixa i l'han deixat a terra perquè s'orientés una mica. No ha passat ni mig minut que ha arrencat el vol enmig dels aplaudiments dels assistents. Un dels que l'ha tret de la caixa ha estat el mateix secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, que ha alertat de la mala gestió que s'està fent del matarrates. Tot indica que l'au es va intoxicar a través d'un rosegador que van portar-li els seus pares al niu per alimentar-lo.
Estem fent una mala gestió dels reticides. O sigui, aplicant uns reticides anticoagulants, el que hem vist ara és que hem matat tots els enemics de les rates. Les rates es reprodueixen molt més ràpidament i, en canvi, costa de veure mussols, òlives, ducs, mosteles, turons...
A l'ocell carronyaire, aquest aufrany, el van localitzar quan era una cria durant un projecte de protecció de l'espècie i el van portar al Centre de Fauna de Vallcalent, a Lleida, perquè es recuperés de la intoxicació. Ara, un any després, ja torna a volar.
I entitats veïnals de memòria històrica i expreses celebren que la Generalitat hagi declarat la presó de dones de la Trinitat Vella bé cultural d'interès nacional. L'Ajuntament de Barcelona es negava a acceptar les seves demandes perquè al·legava que aquest espai sí han de construir 400 pisos. Barcelona, Montse García.
Bon dia, Estel. De fet, porten lluitant perquè l'edifici no es destrueixi des del 2009 i han hagut de recórrer al Departament de Cultura per aconseguir que els escoltin. Ara el projecte és preservar un pavelló lateral i moure la façana per compaginar la construcció dels pisos amb la del Centre de Memòria. Ho explica el president de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes.
Conservar la part dreta de l'edifici, que corresponia on hi havia el cos de guàrdia i com que el que és la façana, que és un element important dins l'edifici, tocaria en un dels edificis que s'han de construir, es proposa el desplaçament.
I les entitats de memòria consideren que aquest és l'últim greuge que quedava pel que fa a les víctimes del franquisme, no, Montse?
Sí, perquè a la Trinitat Vella, des del 1963, hi va haver preses polítiques, socials i també aquelles que havien comès delictes que el franquisme considerava punibles, com l'avortament i l'adulteri. L'advocada i expressa Pilar Rebaque parla del biaix de gènere també en aquesta qüestió.
El biaix de gènere ha existit sempre. És a dir, malgrat les dones, hem estat a totes les lluites, i no només, les lluites de les dones sempre han sigut les lluites per les reivindicacions socials ajuntades amb la nostra situació de dones.
Ara les entitats que s'han adherit a la lluita demanen a l'Ajuntament que compleixi el seu projecte i que es posi en marxa el més aviat possible.
Dos minuts, haurem arribat a 3:15. A Sitges ha reobert un edifici històric que estava tancat des de feia anys, el del Patronat. Havia començat l'any 1900, com un col·legi de monges i al llarg dels anys va ser seu de moltes entitats. Ara se li vol donar un nou ús. Montse Gené Riba, bon dia. Què s'hi farà?
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, ara el que ha obert és l'espai al carrer Parellades, al més cèntric de Sitges, i el que obrirà d'aquí a pocs mesos és una llibreria pública. A Sitges no hi ha llibreries i els mateixos veïns ho van proposar a l'Ajuntament per poder comprar llibres. Així ho explica el regidor de Cultura, Albert Oliver Rodés.
Volem una llibreria important, oberta, còmoda, tindrà un petit servei de cafeteria per crear aquest entorn que acompanyi no només a la compra, sinó al gaudi del món del llibre.
Des de fora és un edifici singular, una capella estreta centenària al mig de la zona més comercial i turística de Sitges, que ha estat durant molts anys la seu del Patronat d'Acció Social. Un cop entres, hi ha una planta baixa amb molta llum i un primer pis on es faran actes culturals, que és una capella amb els seus vitralls. Hi havia moltes ganes que s'obrís perquè qui més qui menys havia fet alguna activitat aquí. Ahir, en la primera jornada de portes obertes, 1.500 persones van voler veure com havia quedat després de la rehabilitació. Avui també és obert i es pot veure més tranquil·lament.
Molt bé, molt bé. Molt bé, sí, és impressionant el que han fet.
Pase no lo conocía y me ha gustado mucho. O sea, las vidrieras, bueno, un poco esto, el espacio, digo, bueno, se puede sacar buen provecho.
I ha despertat molts records.
Els diumenges a la tarda ens donaven una mica de classe de catequesis i després ja anàvem al patronat al cine.
Com que aquí a Sitges falten llibreries, el sector públic s'hi ha posat.
Faltava un espai i des de l'Ajuntament s'ha apostat ja després d'aquesta consulta per oferir aquest espai amb un gestor que pugui obrir una llibreria.
Es licitarà molt aviat.
I qui també ha obert nova biblioteca, en aquest cas és la Pobla de Segur, una biblioteca municipal, un equipament molt esperat que respon a una demanda històrica del municipi que millora de manera notable l'oferta cultural, perquè aquest espai de més de 500 metres quadrats arriba ple de novetats, oi? Des de la Pobla de Segur, Pau Rovira.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, de fet, substitueix l'antic emplaçament situat en un primer pis i s'ubica ara aquí a peu de carrer. La nova biblioteca guanya espai, accessibilitat i també serveis, amb zones diferenciades per al públic infantil i juvenil, més capacitat per llibres i material divers i la possibilitat d'acollir més activitats culturals. En un edifici pensat també per eliminar barreres arquitectòniques i fer la cultura més oberta i accessible al conjunt de la ciutadania. És l'alcalde del municipi, Marc Baró.
Primer, la diferència que hi ha amb l'antiga és que aquesta té 500 metres quadrats i després que aquí hi ha un espai de joves molt definit. Crec que donem un tret diferencial amb una biblioteca, que no és una biblioteca sola per tothom, sinó que aquesta té, a part de tot, la per tothom, té la part infantil i la part de joves, no? I que els joves podran vindre aquí a llegir i podran vindre a jugar també, no? I després té una part d'exposicions i una part de presentacions que també és un espai cultural diferent del que teníem fins ara.
Un espai, com deies, molt reivindicat i que després de diversos problemes, per fi, avui ja és una realitat. L'actuació ha suposat una inversió superior a milió d'euros.
I ara us parlem del cinema París de Solsona, que celebra un any des de la seva reobertura, després que havia estat tancat 5 anys. Va tornar a funcionar gestionat per un centenar de voluntaris que volien recuperar el cinema en aquesta ciutat. Joaquim Albalater, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
I el balanç és molt positiu.
Doncs sí, estan molt contents perquè aquest primer any han pogut programar unes 200 pel·lícules que han vist més de 18.300 espectadors. Una xifra que consideren tot un èxit. Albert Colell és el regidor de Cultura de Solsona.
Els espectadors que han vingut al cinema s'acosten als càlculs que havíem fet de la quantitat necessària per poder continuar endavant amb aquest projecte. Per tant, doncs, crec que el resultat és molt, molt positiu. D'això, pel més de centenars de voluntaris tallà, pel més de 300 socis que aconsegui l'entitat, jo crec que és un projecte molt, molt interessant a seguir de prop.
Han estat tot tipus de pel·lícules amb una setantena d'espectadors de mitjana, tot i que una ha trencat tots els rècords. És Balandrau, amb 833 espectadors, 3 sessions i un èxit desbordant. Martí Abella és el president sortint dels Amics del Cine París.
Amb el Balandrau el que va passar és de que va mobilitzar gent de Solsona i de fora de Solsona. Va suposar en aquell moment que fins i tot hi hagués un embús generalitzat de Solsona en el moment de la pel·lícula. Això també vol dir que el cine és un fenomen social de primer ordre i que mereix tots els esforços que siguin possibles per mantenir-ho.
Ara l'objectiu és seguir consolidant el cinema i aconseguir més voluntaris, que són tots els que fan totes les feines del cinema. Un model d'èxit que asseguren es pot exportar a altres pobles i ciutats del país.
Molt bé, doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Seguim parlant de cinema perquè, a banda d'Aina Clotet, hi haurà una altra cineasta catalana al pròxim Festival de Cinema de Canes. És Maria Martínez Bayona, és una reusenca que va marxar a estudiar a Londres fa 10 anys amb una beca de la Caixa i ara s'estrenarà en el llargmetratge a la secció Canes Premier. El nostre company en Marc Garriga l'acaba d'entrevistar. Marc, bon dia.
Bon dia.
A veure, comencem per explicar qui és Maria Martínez Bayona.
Doncs és que, tot i que havia rodat algun curt, és tota una desconeguda. Per això encara és més sorprenent aquesta selecció a Canes de la seva pel·lícula, on són molt primmirats amb qui conviden al festival. Això vol dir que The End of It, que és el títol del film, segur que està bé, és un debut producte de la feina feta, però també de la sort, que és, sens dubte, indispensable en el món del cinema.
És tot un procés de coses aleatòries, sort, molta feina i no desistir mai. Jo crec que aquesta és la clau.
El moment en què va ser conscient que el projecte tiraria endavant va ser quan el seu guió, treballat en un laboratori de la BBC, va arribar a mans d'unes agents de càsting nord-americanes que van aconseguir implicar-hi Rebecca Hall, la protagonista de Vicky Cristina Barcelona, Noomi Rapace, la Lisbeth Salander de la saga Millennium, o Gael García Bernal. El film és una distopia futurista on la vellesa és una malaltia crònica i planteja, per tant, el dubte existencial de com s'organitzaria la societat si ningú morís.
Si no hi ha morts, no hi ha final del camí, que és el que ens fa sentir vius. Aquesta és la pregunta central. Jo crec que la pel·lícula va d'una mica d'abraçar la mortalitat com a forma d'impuls vital, no? I també dins de l'absurditat trobar alguna mena de significat i de retrobar-se a un mateix.
Com a referents, cita Lynn Ramsey, Andrea Arnold i, com a bona catalana, Carla Simón. I, per cert, que al film també apareix David Verdaguer.
Doncs ja els tenim tots aquí. Veurem com li va, doncs, a la Maria Martínez Bayona i també a l'Aina Clotet aquest pròxim Festival de Canes. Gràcies, Marc. Bon dia.
Bon dia.
A 10 minuts i les dues, la 18a edició del Festival Sismògraf torna a convertir Olot, la capital de la Garrotxa, en un aparador de les arts vives i la dansa amb una programació repartida per diferents espais i focalitzada aquest any en el benestar i en el caminar. Fins diumenge es podran veure propostes com les d'Àngels Margarit, Malpelo o la companyia Femut de Circ Contemporani. Des d'Olot en té tots els detalls la Maria Rovira.
Amb el lema Caminar al món, celebrar el cos, el Sismògraf estructura un altre cop el gruix de la programació al voltant d'eixos temàtics anomenats erupcions, un conjunt de propostes que s'articulen entorn del benestar aquest any, com Souvenir Tossos d'Àngels Margarit o la caminada performativa de Nick Ester. Tena Busquets, directora del Sismògraf.
Tenim els espectacles i es van ajuntant i van fent com aquests fils conductors, no? Aquest any, dèiem, tenim benestar amb propostes com la passejada amb les pedres, amb en Nick Ester. Tenim Souvenir de l'Àngels, el Tussols, que també és un espectacle que convida a deixar-se portar per un moviment tranquil.
L'altre fil conductor és el caminar, propostes que parteixen del desplaçament com a acte poètic i com a manera d'explorar el territori i establir noves relacions amb el paisatge i amb els altres.
El que pretén és compartir un espai-temps, doncs, movent el cos. A vegades ho fem físicament, doncs amb Boet Volk, acompanyant a la companyia, o amb l'itinerari del dissabte al matí, que anirem transitant com d'un espectacle a l'altre, passant per tot d'entorns naturals, o recordar un itinerari que potser hem fet, l'àudio aquest de la peça de la Irene Vicente, o caminar d'aquesta manera més filosòfica com a concepte global que pot acompanyar un espectacle com el de Malpelo.
La programació inclou altres propostes destacades, com Ui, Nosaltres i el temps, precisament de Malpelo, que reflexiona sobre la identitat a partir del moviment i la paraula, Bang Bang, de Manuel Roque, una peça sobre la resistència física, o Clam, una proposta de circ contemporani de la companyia Femut. El festival culminarà diumenge amb Parc Nou en Moviment, on 5 companyies de dansa contemporània presentaran els seus espectacles en aquest espai natural de la capital de la Garrotxa.
I més de 150 activitats s'inclouen aquest any a la Festa Major de Figueres. Arrenca avui, es prolongarà fins diumenge de la setmana que ve. Són les fires i festes de la Santa Creu. Fèlix Martín, amb quines novetats?
Hola, bon dia. Doncs, per exemple, que després de 9 anys es tornarà a fer el castell de focs d'artifici al castell de Sant Ferran, al final de la Festa Major, el dia de la Santa Creu, el 3 de maig. Això ho ha destacat per al Catalunya al Dia l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
La nit al foc, sí que és idea que recuperem els focs artificials, doncs farem el castell de Sant Ferran, on es podrà veure perfectament moltíssims concerts per als joves, també especial atenció a la gent gran.
Avui divendres ja hi ha activitats. Les atraccions, per exemple, per a la mainada engeguen aquesta tarda. Si bé el pregó oficial es farà demà dissabte a la tarda a càrrec de la colla castellera de Figueres que celebra 30 anys.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Avui el Barça de bàsquet torna a tenir un partit a tot o res a l'Eurolliga.
A 8:15 del vespre juga a la pista del Mònaco la final del play-in. Si guanya, s'enfrontarà l'Olympiacos grec al play-off de quarts de final. Però si perd, s'acomiadarà de la competició europea aquesta temporada. Xavi Pasqual, l'entrenador del Barça, és conscient de què s'hi juguen.
Semblant a quan jugues un cinquè partit, que és el definitiu, o semblant a una final de Copa... Semblant. És un partit, encara ho crec, a la pista d'un rival molt difícil, fer un bon partit, contra un equip molt físic, de molta agressivitat, però jo veig que l'equip ve i estem preparats per guanyar.
Aquest Mònaco-Barça el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
A l'Espanyol continua la mala dinàmica, ja són 15 la jornada seguida sense guanyar.
Ahir va perdre el camp del Rayo Vallecano per 1-0 amb un gol de Sergio Camello a les acaballes del partit i amb un penal fallat pel blanquiblau Quique García amb empat a 0 al marcador. Ara l'Espanyol és 12 amb 38 punts, 5 per sobre del descens. Manolo González, el tècnic blanquiblau, reconeix la seva preocupació.
Tu necessites arribar moltes vegades, entrar moltes vegades, moltes situacions per arribar i fer mal arribar. A partir d'aquí el que toca seguir treballant és a casa, però òbviament clar que estic preocupat de veure després de molts partits sense guanyar.
L'Espanyol ha sumat 5 punts als últims 45 disputats. Dilluns l'equip blanquiblau tornarà a jugar. Serà a l'RCD Stadium contra el Llevant, un equip en zona de descens, però que ahir va derrotar el Sevilla per 2-0. També ha jugat ahir Oviedo 1, Villarreal 1. I avui ja comença a disputar-se la 32a jornada Lliga amb el Betis-Real Madrid. El conjunt blanc vol retallar els 9 punts de desavantatge respecte del Barça. Álvaro Arbeloa és l'entrenador del conjunt blanc i parla d'aquesta diferència de punts.
No depende de nosotros, está claro, y nuestro objetivo tiene que ser ganar los 6 partidos independientemente de lo que haga el Barcelona, y ese es nuestro objetivo, tener un gran rendimiento estos 6 partidos, seguir creciendo, mejorando muchas cosas.
El Betis, per la seva banda, intentarà reformar la seva 5a plaça d'accés a l'Europa League. Demà jugaran el Barça i el Girona, els blaugranes al camp del Getafe, i sense la Lamine Yamal, que es perdrà el tram final de la temporada per un trencament muscular al bíceps femoral de la cama esquerra. Ara el davanter seguirà un tractament conservador i estarà a punt per al Mundial. D'aquí aproximadament mitja hora sortirà Hansi Flick en roda premsa. En tindreu el més destacat a la part esportiva del Catalunya migdia. El Girona, per la seva banda, visitarà també demà el València.
I demà també juga el Barça femení en el seu cas a Múnich.
És el partit d'anada de les semifinals de la Lliga de Campions. L'expedició blaugrana està a punt d'arribar a la ciutat bavaresa. Han viatjat finalment Irene Paredes i Salma Parayuelo, que contra l'Espanyol eren baixa per molèsties físiques. Sobre aquest partit en va parlar ahir Quica Nazaret, a la parada del Barça per la Diada de Sant Jordi.
És un partit molt difícil, però són aquests partits que volem jugar. Queda poc per arribar a Oslo i crec que ho podem fer si seguim jugant com hem jugat tota la temporada.
El diumenge 3 de maig es jugarà la tornada al Camp Nou.
En motor tenim en marxa el Gran Premi d'Espanya de motociclisme.
A les 3 de la tarda es disputa el Practice de MotoGP, que decidirà els 10 pilots que van a la classificació i els altres que han de passar per la repesca al circuit de Jerez. I tenim el nostre enviat especial, el Damià Aguilar. Damià, bon dia.
Bon dia. El mercat de pilots de MotoGP està tancat a més del 80%, només que seguim sense tenir oficialitat perquè el campionat no ha signat encara amb els equips el contracte del període 27-31. Alex Rins és un dels pocs pilots que no tenen assegurada la continuïtat el 2027. De fet, sap que no depèn d'ell i si cal anar-se'n cap a casa ho farà, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquestes van ser les paraules d'ahir del barceloní quan li van demanar per la notícia que Yamaha ha fitxat en el seu lloc el japonès Ai Ogura.
¿Cómo quieres que me haya sentado? Me ha sentado bastante mal, la verdad. Al final tuvimos la opción de venir aquí a Yamaha. Creía pues que tendría más oportunidades, ¿no? Están siendo unos años duros. Me costó mucho adaptarme a la 4 en línea y apostamos muy fuerte por el proyecto de
por el proyecto de la V4 para poder hacer una moto un poco más a mí. No va a poder ser así, ¿no? Entonces, soy el mismo Alex que ganó con Suzuki, que ha ganado con Honda.
Aquest matí, el primer lliure, 21a posició del pilot de Nou Barris. Recordeu, demà a les 3 curses sprint i diumenge a les 2 curses de Gran Premi, sempre en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Gràcies, Damià. Mentrestant, a les instal·lacions del Júnior s'estan disputant els quarts de final de les copes masculina i femenina d'hoquei herba. Ara mateix en joc el Complutense 0 i el Societat 0, la competició femenina. A la masculina, el Club de Campo 1, Barça 0.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Dono cops de martell a les flors. Elles no tenen la culpa de la meva violència.
I acabem amb Clara Peia. Farà aquest vespre al Teatre Bartrina de Reus l'estrena absoluta en directe de Nuca, que és el seu nou projecte, d'aquesta pianista i compositora de Palafrugell. A Nuca hi parla sobre la soledat sistèmica que impera la societat actual. Per això el títol fa referència al gest de mirar amb el coll cap enrere, cap a l'altre, la nuca. Clara Peia no té la seva música a Spotify, la va retirar com a protesta pel model de negoci de les grans plataformes de streaming. Per tant, el concert d'avui al Teatre Bartrina de Reus és una de les poques oportunitats per sentir aquestes noves cançons de Clara Peia. Que tingueu un bon cap de setmana, ens tornem a sentir dilluns a la 1 del migdia.